Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Avui, a l'Alimentació Conscient, ens acompanya la dietista nutricionista del Servei d'Atenció Primària al Penedès Garraf, l'Anna Ferrés. Bon dia, Anna.
Hola, bon dia, Sílvia.
Aquesta vegada vens acompanyada per parlar de salut bucodental.
Exacte, avui porto una companya de l'ambulatori que em fa molta il·lusió que estigui aquí. No sé si la presento jo o la presentes tu.
Tu mateixa, que sou companyes.
Vale. Doncs mira, avui també ens acompanya la Miri Manchón, que ella és la higienista bucodental del CAP de Vilafranca Nord. Llavors avui us proposem fer aquest tàndem a nivell d'alimentació i salut bucodental. Benvinguda, Miri.
Gràcies, bon dia, noies.
Gràcies per venir a la ràdio. Com dèiem, avui proposem parlar de salut bucodental i, esclar, això és l'alimentació conscient. Per tant, quin paper juguen, de quina manera incideixen els aliments, oi, Anna?
Exacte. Avui, Sílvia, proposem poder treballar aquests dos termes, no? I com un pot afavorir l'altre o com un pot també intervenir en l'altre. Que sovint sempre ens enfoquem molt en la nutrició, però tot aquest acte de la digestió, de com processem els aliments, com ens els introduïm, com els masteguem, sempre ens passa una miqueta més de llarg i avui volem intentar aprofundir una mica en aquests termes. Llavors, per intentar entrar ja una mica més en detall, us proposo fer una miqueta de repàs de conceptes que ja hem vist moltíssimes vegades aquí en l'alimentació conscient. Però abans de dir quins són aquests aliments que ens poden afavorir més, alguns que menys, anem a repassar quins grups d'aliments tenim i què ens aporten, no? Tenim diferents grups d'aliments, que això ja ho hem parlat, no? De la roda dels aliments, val? Llavors, si anem així grup a grup, tindríem com les verdures i les hortalisses, que després ja parlarem de què trobem a mercat. Llavors també tenim tot el que són les fruites, després tenim els làctics, no? La llet, el formatge, els iogurts, també làctics més de... Després trobem les proteïnes d'origen animal, no? Com la carn, l'ou, el peix, o hi ha aquesta tendència més vegetal que nosaltres sempre som molt promotores, aquests llegums, aquests fruits secs. Sí? Després també tenim el grup dels carbohidrats, els glúcids o sucres, que poden tenir molts noms. I per acabar, l'últim grup tindríem els greixos, tot el que són l'oli d'oliva, verge extra, els fruits secs, les llavors, l'alvocat... Dintre de tots aquests grups d'aliments, trobem que n'hi ha alguns que ens poden ser més beneficiosos o oferir. O
al contrari, no?
Exacte.
O incidir negativament.
Exacte, sí, o afavorir o incidir així una miqueta més negativament en la nostra salut bucodental. Llavors intentarem anar treballant una mica més cada grup. Si us sembla, entraríem en el grup dels sucres, dels carbohidrats. Crec que no és cap misteri si diem que els sucres probablement ens interfereixin negativament en la nostra salut bucodental.
Tots tenim clar que són els dolents de la pel·lícula, això sí.
Bueno, caldria veure una mica quin tipus de sucre.
Vinga,
no?
Aprenem
per veure...
més.
Sí. I dintre d'aquests sucres també hi entraríem en els làctics. No només el grup dels carbohidrats, sinó també el grup dels làctics. Dintre dels sucres trobem dos tipus de... O sigui, els sucres, si anem a pensar una mica en què són molècules químiques, ¿vale? Formades per, bueno, així a nivell de química molt bàsica, per hidrogen, carboni i oxigen. Llavors, dintre de que estan formats pel mateix, la seva estructura química pot ser una mica diferent, pot contenir més carboni o més hidrogen. Llavors, trobem dos grans sucres. Trobem el sucre ràpid o simple, que la molècula ja ens ho diu, és una molècula petita, és una molècula d'absorció ràpida, val? Que ràpidament ens arriba aquest sucre a la sang, amb la qual cosa, si jo faig un consum molt elevat, em pot apujar el sucre, afavorir la diabetis, que tot això també més d'un dia ho hem comentat. Què són aquests sucres simples? On els trobo a nivell d'aliments? Doncs el trobo en el sucre de la canya, en la mel, en la brioixeria, en els caramels, les begudes ensucrades, els sucs, i també ho podríem trobar en petita part la llet. D'aquí una mica aquest punt dels làctics. Per la resta de làctics no entrarien...
La llet tal qual, sense endolcir.
Exacte, la llet tal
natural.
Qual... Sí. Sí, sense endolcir. Una mica. Pensem que, tot i que és un disacàrid, la llet, és a dir, que té dues molècules de sucre, però no deixa de ser que és un sucre que ens pot incidir negativament, ja no només tant pel sucre, sinó per l'ús que en fem. No? Després la Miri, penso que tot això ens ho pot explorar una miqueta millor. I si anem a l'altre grup de sucres que tenim, no? Hem dit que tenim el sucre simple o ràpid, tenim el sucre complex o lent, d'absorció lenta, és a dir, em dona energia de llarga durada des de que jo l'ingereixo. No em dona l'energia aquesta de poca estona, com seria el simple. Aquí són molècules molt més grans i trobem doncs, tot el que són la llegum, la pasta, l'arròs, la patata, el pa, tots aquests que em donen un espai molt més d'energia de més temps. Sí? Llavors, com hem vist, són dos sucres diferents, amb les seves característiques químiques diferents, amb aliments molt diferents, i, per tant, la seva influència a nivell de la salut bucodental també és molt diferent.
Correcte, Anna. Al final, a part del tema de la influència dels dos tipus de sucres, trobem que no només és important aquest tipus, sinó també la textura que tenim. No és el mateix un got de llet, com hem parlat abans, que un caramel d'aquests que són més tubets, tipus sugus o alguna coseta d'aquestes. Per què? Perquè tot el que és textura més líquida, al final, amb la saliva, que és la neteja natural que tenim a la boca, la podem treure de manera més fàcil que no tot el que se'ns queda enganxat a les dents, com pot ser una galeta, algú de brioixeria... Al final, tot és sucre, però ni la textura ni com està compost és el mateix. Per què? Perquè al final el sucre lliure és una molècula, com bé ha dit la companya, és una molècula més petita, que a l'hora de dissoldre's en la boca és molt més ràpid. I llavors el tema dels complexes és el contrari. O sigui, al final són sucres, però triguen més en boca en desfer-se i doncs, en fer patologies com potser doncs, és la càries. Llavors, dit això, igual que el tema de nutrició, doncs, tema de salut bucodental, si fem un consum excessiu de sucres, sobretot dels refinats, doncs, podem tenir conseqüències negatives, com pot ser, com he dit abans, el tema de la càries. Què és la càries? La càries és una patologia bucal, és una disbiosi a nivell bactèries que ens afecta a l'esmalt, principalment de les dents. Llavors, un cop passem l'esmalt, ja és quan ja molesta, ja fa mal, ja ens poden sortir flamons, molèsties, infeccions. Clar, que per tal d'on arribar a aquest extrem, pues, hauríem de tenir cura de la nostra salut bucodental. Entre altres coses, pues, intentar ajustar una mica aquest consum de sucres, tan refinats com complexes, perquè al final sucre per sucre, tot és sucre, sí? Ja sigui simple o complexa.
Llavors, no hi ha un més bo i un més dolent, menys bo.
No, al final és, bueno, si no més dolent com a tal, sinó que uns afavoririen més o menys el tema de la producció de càries. Sí, aquest és el problema, perquè dolent com a tal no hi ha cap i bo com a tal tampoc, perquè al final tant en nutrició com a salut bucodental és com... Ahir estem una mica amb aquest conflicte. Llavors, com podíem prevenir el tema de la salut bucodental, no? Com hem prevenir patologies enfermetats, com pot ser la càries, entre d'altres també tenim a nivell genives i a més la periodontitis, gingivitis i de més, però amb el tema dels aliments ens centrarem una mica més en la càries. Com podem prevenir això? Doncs pues, higiene. Hem de fer higiene bucodental, hem de fer prevenció, amb els nens sobretot és superimportant la prevenció, perquè al final si podem prevenir i ensenyar i començar a treballar des de ben petitets, doncs al final arribaran adults a tenir una tècnica de raspallat correcta i uns hàbits doncs, correctes. Al final a mi m'hagués agradat moltíssim que des de petita doncs, tenir aquest concepte que tinc ara com de prevenció i de higiene i d'ensenyar i de tot això.
Quants cops al dia recomanes raspallar dins?
Pues...
La pregunta del milió, que ja la farem.
Això...
Però m'avanço.
Això jo sempre dic que depèn, perquè al final la teoria sempre són 3 vegades al dia o després de cada ingesta principal, que en principi són 3 vegades al dia. Però arribem a un dia a dia d'una persona normal i la feina, l'escola... Bueno, al final hi ha conflictes de timings horaris que pues, bueno, hi ha vegades que sí podem fer 3 vegades i altres pues, que no, que només podíem fer 2. Si fem 2, hauria de ser matí i nit, si és possible. La de la nit és la més important, perquè al final quan anem a dormir estem moltes hores amb descans, diguéssim, la producció de saliva es redueix moltíssim i al final la saliva és bueno,
la protectora,
netejador, sí, habitual i natural, no, que tenim a la boca. I bueno, o sigui, també tenim aliments que poden perjudicar una mica o no afavorir tant a la salut bucodental, però també tenim aliments que ens poden ajudar una mica a prevenir, no, diguéssim, aquest tipus de patologies.
Presenta'ns aquest grup d'aliments que ens ajuden.
Aquest grup d'aliments serien aliments rics en fibra, com poden ser la fruita i les hortalisses, no, Anna?
Sí, aquí tindríem el grup de les verdures i les hortalisses principalment per aquest alt contingut de fibra que ens aporten, que també sempre ho hem comentat, que a nivell de, bueno, estatal hi ha un dèficit de consum de fibra que es recomana de 25 a 30 grams al dia i que actualment doncs, n'estem fent aproximadament uns 12 grams al dia per persona. Per tant, un altre motiu amb la qual reforçar que aquest consum de fibra és sumament important i aquesta fibra doncs, es troba això en fruites, verdures i hortalisses, i que, a més, vagin amb la pell. Amb la pell, si no tenim problemes digestius, i ens senta bé.
Correcte. El fet de que les fruites, sobretot i hortalisses, vagin, les consumim amb la pell, és un efecte higienitzant, no? Que fa, al final, la pell és més rígida que la part, diguéssim, per exemple, una poma, no? No és el mateix menjar una poma talladeta i pelada que sencera amb la seva pell ben neta, això per suposat. Llavors, un cop fem una mossegada a la poma, aquesta pell fa com si estiguéssim, entre cometes, netejant la dent. Fa com un arrastre tota la placa bacteriana i ens ajuda, si per exemple al migdia no podem raspallar les dents, doncs un postre bo seria una poma amb pell, per exemple.
Bona idea.
Sí.
Jo m'he avançat amb la pregunta del milió, però aquí sempre hi ha una secció específica, que és el dubte del milió, i avui en cauran un parell de dubtes. Per exemple, Mary, l'ús habitual de bicarbonat, es pensa, es diu que ajuda a tenir unes dents més blanques. És veritat o no?
No.
Mota mia.
No. L'ús del bicarbonat en consulta, això sí que ens afavoreix el tema d'emblanquir les dents. Per què? Perquè ja va acompanyat d'un tractament més específic, controlat amb el dentista o l'higienista en el moment de fer el tractament en consulta. Però si fem servir bicarbonats de manera habitual a casa, l'únic que estem fent és degradar una mica aquest esmalt, no? Que al final és... perquè ens fem una idea, el bicarbonat, quan el barregem amb aigua o pastes de dents amb bicarbonat, tenen com grumolls, són rugoses. Llavors, si fem servir això de manera diària, 3 cops al dia, al final el que aconseguim és trencar una mica aquesta barrera de l'esmalt, perquè la funció que tenen aquestes pastes de dents, per exemple, és netejar una mica les taquetes que se'ns poden formar per beure cafè o sense soja, o si les persones que fumen, doncs a vegades també es fan taquetes a les dents, que d'aquesta manera les podríem treure. Entre cometes, treure, perquè al final sempre tot el que sigui taques extrínseques ben enganxades, només les podem treure a consulta, perquè són bastant difícils. Però, bueno, de manera habitual podem fer servir una pasta de dents amb bicarbonat? Sí, sí. Que hi ha moltes pastes de dents al mercat que ens diuen que se'ns emblanquiran les dents al moment? Sí, però la majoria porten bicarbonats i altres ingredients com són a vegades que porten, que diuen, cristalls de llum o coses d'aquestes, que al final és visual 100% durant 10 minuts després de raspallar les dents, però després tindrem les dents igual que les teníem abans. Llavors, no, jo no recomanaria fer servir bicarbonat de manera habitual, però, evidentment, sí, raspallar les dents, encara que sigui 2 vegades al dia.
I un altre dubte, perquè quan la canalla és petita hi ha molt l'acostum de que abans d'anar a dormir es prenguin un got de llet calenta, per exemple. Però, clar, aquests nens i nenes ja s'han raspallat les dents i després del got de llet se'n van a dormir. Això està ben fet?
No, no estaria ben fet. Com m'ha dit la companya l'Anna abans, al final la llet també és un sucre. Llavors, si prenem llet després, o llet o qualsevol altre producte després de raspallar les dents, hauríem de tornar a fer un segon raspallat de dents a la nit, perquè al final aquestes partícules ens enganxen a les dents, estiguin netes o no estiguin netes, però clar, l'últim pas que faríem seria beure la llet i anar a dormir. Llavors, com baixa també la producció de saliva durant la nit, aquesta llet el que farà és aquests sucres s'enganxaran a les dentetes i tenim temperatura i condicions perfectes per fer càries. Llavors, jo sé que hi ha vegades que o d'un al pit quan són més petitets o el bibi o el que sigui, al llit és com molt més fàcil, però hem de ser conscients que això podria afavorir la producció de càries.
Sortim a comprar, anem al mercat. Anna, què hi ha de temporada?
Bueno, comencen a arribar els colors, comença a arribar una mica aquesta vida ja de final de primavera. Bueno, primer, a nivell de verdures i hortalisses, continua l'època d'aquesta ceba seca, dels alls tendres, del moresc, de tot el que són les bledes, l'enciam, les pastanagues... I, a més, Sílvia, avui també us proposo l'ortiga i la rosella, ¿vale? Que habitualment són plantes silvestres, comestibles, que les tenim molt oblidades. Llavors, també és època d'aquestes dues, que si anem pel bosc, pel camp, les podem trobar molt fàcilment, ara que tot està tan verd. Sí. A més, comença la temporada de la mongeta tendra i del carbassó. Comencen aquestes primeres verdures més estiuenques, però que encara les podem recuperar a la primavera. I ja tenim les últimes, això, aquestes més productes d'hivern, de tardor, no? Aquestes coliflors, aquesta carbassa, la carxofa, que ja l'hem gaudit molt, no? Els calçots, tot el que són els espàrrecs, els espinacs i les faves.
I la recepta serà amb mongeta, no? Que estàs contenta perquè comença a arribar aquesta mongeta tendra.
Sí, exacte. O sigui, aprofitant una mica que venim parlant d'aquesta fibra, no? De la importància per la salut bucodental de la fibra, una bona recepta és anar a parlar de la mongeta tendra, de la mongeta verda. Si la mongeta verda nosaltres li diem així, però hi ha en altres llocs que li diuen bajoca o amb altres tipus de nom. Llavors, comença ara la seva temporada i s'allarga fins a final d'estiu. Depèn de la varietat que jo agafi, puc trobar aquesta que és més la plana, no? La mongeta plana, que és aquesta més emperradora, i si agafo aquesta mongeta més rodona, és la de mata més baixa. Llavors, totes dues nutricionalment no es fan mal, són molt equivalents. Tot depèn ja del paladar i de què ens agradi més.
No ens proposes el clàssic mongeta tendra amb patata, sinó mongeta tendra amb gambes.
Exacte, una cosa una mica més divertida. Si anem a mirar, vale, tenim a nivell d'ingredients, vinga, paper i bolígraf, que sempre ho diem, per 4 persones. Mig quilo de mongeta verda, la rodona o la plana, la que més de gust us vingui, una ceba tallada juliana, si la voleu fer una ceba de Figueres que quedi una mica més dolceta, també pot estar bé, un parell de patates petites o una mica de boniato, si ens hi agrada, 12 gambes, aproximadament unes 3 per cap, i llavors una mica ja aquí entrem en què ens agrada. Un bon oli d'oliva verge, i podem posar sal al gust, si no tenim la pressió alta, i us proposo també una barreja de pebres o una miqueta de curri. Què fem amb tot això? Doncs agafem aquesta ceba ben neta, ben tallada, l'anem coent a foc lent, fins que ens quedi allò amb el xup-xup transparent. Un cop ja tinc així, hi poso la mongeta també tallada, ben neta, amb una miqueta de sal, i ho cobreixo amb una miqueta d'aigua. Ho barrejo tot bé, que es cogui això 20-30 minuts, depèn de lo tendre que sigui aquesta mongeta i el tamany que tingui. Un cop està ben cuit, triturem. Un cop ho tinc tot triturat, ho guardo un momentet, agafo aquestes gambes que comentàvem, les pelo, vale, i sofregeixo, o sigui, sofregeixo bé cap i la gamba, pelo i aprofito. Guardo un moment aquesta gamba, aprofito aquests caps i aquestes closques, ben sofregit, i poso una miqueta d'aigua que em redueixi una mica, ho coc a foc fort i ho colo. I aquest suquet que agafo, puc fer dues coses. Primer, ho afegeixo a la crema que ja tinc i ho acabo de triturar i que m'agafi el gust i dauradetes les gambes per sobre per decorar, o agafo la crema, la serveixo i poso les gambes per decorar i a sobre per decorar també el suquet aquest que hem fet de gambes.
Canvia, pujo de nivell, aquesta mongeta amb patata clàssica, com canvia amb les gambetes.
Totalment. I a més, si posem aquest toc del pebre o del curri també, o a l'últim moment, o mentre estem coent aquestes gambes o aquesta mongeta, és una altra història.
Brutal, que diu aquell. I acabarem amb el consell del mes a càrrec de la Meritxell.
Pues sí, el consell del mes seria, que també és algo que hi ha molt de dubte, és si manual o elèctric. Llavors, és, doncs, depèn, com tot, al final l'important és tenir una bona higiene bucodental, una bona tècnica i raspallar mínim 2 minuts amb una bona pasta de dents. Una pasta de dents ha de ser fluorada, amb fluor, amb 1.000 ppm per infants i 1.450 ja per adults.
Ui, això com ho mirem quan comprem la pasta?
Això ho podem mirar a la part del darrere de la pasta, normalment amb els ingredients, a baix de tot, fica... X número i ppm de fluor. La majoria de pastes de dents adults porten el fluor suficient, 1.450. El problema el tenim amb els infants, que normalment per nadons hi ha pastes sense fluor i ja quan comencem 2, 3 anys, 4 anys, fins als 6, 7 anys, que ja seria una júnior, també tenim menys fluor del que toca. Però al final, anant a consulta, la higienista o el dentista segur que ens aconsella quina pasta de dents és millor o quina no. I llavors, clar, el tema raspall elèctric o manual ens donarà igual si està ben feta la neteja, que clar, això també per ràdio és una mica difícil, però la tècnica seria segurament la més fàcil. Fer cercles i no ens hem d'oblidar tampoc de la llengua i dels mofletes per dins, que al final també formen part de la boca. I sobretot hem de canviar el raspall de dents, ja sigui manual o elèctric, màxim 3 mesos o quan veiem que està una mica obert.
Que s'obre de seguida,
sí,
no?
Sí, perquè hi ha vegades que la tècnica pues, està correcta, però si és manual, per exemple, i apretem massa, el raspall no durarà 3 mesos, durarà bastant menys. Llavors hem de vigilar una mica com ho fem i la força que apliquem també, perquè al final també podem tenir problemes de la geniva i de més per apretar massa.
Molt profitosa aquesta alimentació conscient que, si voleu escoltar de nou, podeu recuperar el nostre podcast. Mary i Anna, mil gràcies per acompanyar-nos avui. Bona setmana.
Gràcies a tu. Under my skin there's nothing new. You know my blood bleeds the same as you. Like the ocean rocks a small canoe. I'm trying. I know you love making plans and going out with all your friends. If you found a way to squeeze me in, I'd like it. Whoa, I'm begging, can you make some time for me?
Amb aquest Who Knows, qui sap, qui sap, qui sap, de Marc Ambor, arribarem a la tercera cita amb l'actualitat local i comarcal d'aquest dijous amb el Flash. Fins ara. Makes you laugh when those jokes land and keeps you out till 2 a.m. Doesn't flinch at all your wild dreams. Oh, I'm begging, can you make some time?
Estàs escoltant Penedès en xarxa. Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45 i us oferim un darrer repàs a la informació d'àmbit comarcal dins del Penedès en xarxa per avui dijous i comencem per explicar-vos que obre portes al nou centre ocupacional de Sant Sadurní. Dilluns s'obria portes aquest nou centre ocupacional a la capital del Cava, situat a la primera planta del casal municipal de la gent gran, totalment equipat i adaptat per tal que 16 persones amb discapacitat intel·lectual tinguin un espai de servei de teràpia ocupacional. El nou centre, que es troba al passeig de Can Ferrer 11, ofereix una atenció rehabilitadora i habilitadora a persones amb discapacitat intel·lectual en edat laboral. L'Ajuntament de Sant Sadurní ha cedit a un espai del casal municipal de la gent gran, propietat de la Fundació Pinae, qui, per la seva banda, ha donat suport al projecte per mitjà de la seva línia d'ajuts d'impuls al territori 2023. El centre també compta amb el finançament de la Fundació 11, que hi dona suport dins del seu Pla d'Infraestructures Regionals 2024. Amb aquests ajuts s'ha finançat part del condicionament de l'espai per adaptar-lo a les necessitats del servei. I d'altra banda, l'Assemblea Veïnal de Cunit denuncia que l'Ajuntament no els deixa penjar dues pancartes. Segons afirmen, la petició va ser denegada sense cap justificació. L'Assemblea Veïnal de Cunit ha denunciat el que considera doncs un atac de l'Ajuntament contra la llibertat d'expressió per renegar-los la sol·licitud que havien fet per penjar dues pancartes amb demandes veïnals a la via pública. En una nota enviada als mitjans, l'entitat veïnal apunta que van presentar una instància al consistori per posar durant 20 dies dues pancartes en punts visibles del municipi amb els textos "Estimem Cunit, per això volem que tots els veïns siguin iguals en drets" i "Estimem Cunit, per això volem carrers accessibles". Segons afirmen, la petició va ser denegada sense justificació, el que veuen com una censura administrativa que contravé el principi de transparència, al qual està obligada qualsevol administració pública. També afirmen que amb aquesta decisió s'intenta silenciar les veus crítiques del municipi. Des de l'equip de govern han respost als mitjans de comunicació que sí que es va donar una justificació per no autoritzar que es posin aquestes dues pancartes. En aquest sentit, expliquen que els mateixos espais s'hi han de posar unes pancartes referents a una campanya de civisme del consistori. D'altra banda, l'Ajuntament de Vilafranca posa en marxa aquest mes de maig un cicle de tallers sobre masculinitats en perspectiva feminista. Les masculinitats en perspectiva feminista són models de masculinitat alternatius a la coneguda com masculinitat hegemònica o masculinitat tòxica, és a dir, associada a atributs com ara la dominació o la violència. La presentació dels tallers ha anat a càrrec de la regidora d'Igualtat, Montse Arroyo, i un representant del col·lectiu Entre Homes, Ivan González, a més també de representants de l'entitat Taló d'Aquiles, Fèlix Casanelles i Juancho Surroca. En aquest cas, el projecte d'aquests cicles vol transformar la cultura patriarcal i l'associació entre homes destaca també que es tracta d'un projecte d'acompanyament terapèutic i pedagògic especialitzat en masculinitats. Aquest mes de maig comença el cicle amb un taller anomenat Gestió de límits i corresponsabilitat en la paternitat a càrrec d'Albert Pons, terapeuta especialitzat en criança i paternitat. Serà concretament el dijous 22 de maig, de 6:45 de la tarda a 7:45 del vespre a l'Escorxador de Vilafranca. I hem de dir-vos també que hi ha una campanya de civisme al municipi de les Cabanyes. L'Ajuntament d'aquest municipi impulsa una nova campanya de sensibilització per fomentar el civisme i el respecte en els espais públics del municipi. Amb el lema "Fer-ho bé no costa tant", es vol posar en valor com accions quotidianes poden tenir un gran impacte en la convivència i el benestar de tothom. Des de l'Ajuntament de les Cabanyes es recorda que petits gestos, com ara llançar la brossa al contenidor correcte, fer servir les papereres o recollir les caques de gossos al carrer, són essencials per mantenir carrers i espais verds nets i agradables per tothom. La campanya està difonent a través de cartells, xarxes socials i altres suports comunicatius municipals.
Penedès en xarxa.
Ara passen gairebé 5 minuts de 11:45. Com cada dijous, acabem el programa amb música amb la Tot Volum, on avui la Lourdes Meronyo, des de Domenys Ràdio, ens recorda una banda que va sonar molt als 80.
A Tot Volum.
I en aquesta ocasió parlarem d'una de les bandes d'Skypop més importants i influents de la història de la música, tenint els seus majors èxits durant els anys 80 i deixant un gran llegat musical durant la seva trajectòria. Estem parlant de Madness.
Where's his Sunday best? Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways.
És una banda anglesa d'ska i pop de Camden Town, a Londres, i es va formar l'any 1976. Els seus membres fundadors són Chris Foreman, Mike Barson, Lee Thompson, Graham Sooks, McPherson, Donen Woodwaite i Mark Bedford. Aquesta és una de les bandes més prominents de finals de la dècada de 1970 i principis de la dècada de 1980, amb un renaixement de l'ska bicolor, i continuen actuant amb 6 dels 7 membres de la seva formació original. El període més reeixit de Madness va ser entre el 80 i el 86, quan les cançons d'aquesta banda van passar un total de 214 setmanes a les llistes de singles del Regne Unit, rècord que comparteix amb el grup de reggae anglès UB40. Madness ha tingut 16 senzills que han arribat al top 10 del Regne Unit i també alguns senzills en el Billboard Hot 100 dels Estats Units. L'any 2000 la banda va rebre diversos premis Ivor Novello de l'Acadèmia Britànica de Compositors per millor col·lecció de cançons excel·lents i millor cançó, a més d'un Brit Awards.
Well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockinest, rocksteady beat of Madness. One step beyond!
La formació d'aquesta banda es va forjar durant l'any 1976, encara que després de diversos canvis es van rebatejar com Madness el 1979, incorporant a Chas Smash, que es va convertir oficialment en el 7è membre del grup com a corista i ballarí. Durant 1979, la banda va començar a tenir bastants seguidors en les seves actuacions en viu, cosa que els va permetre realitzar el seu primer llançament amb la cançó de Prince, que va resultar ser un èxit sorpresa, aconseguint el número 16 en les llistes del Regne Unit. Després van publicar el seu primer àlbum d'estudi, One Step Beyond, l'octubre de 1979, i on s'incloïen les cançons de Prince, One Step Beyond i My Girl. Aquest primer àlbum de Madness va ser un èxit rotund al Regne Unit i va romandre en les llistes britàniques durant 78 setmanes, aconseguint el número 2. Aquest àlbum va rebre molts elogis del públic i de la crítica i és considerat com un llegat de gran influència per a altres bandes posteriors del gènere. Després van publicar l'EP Work, Rest and Play, que va ser encapçalat per la cançó Night Boat to Cairn i va aconseguir el número 6 en les llistes de singles del Regne Unit.
Naughty boys in nasty schools, headmasters breaking all the rules, having fun and playing fools, smashing up the woodwork tools. All the teachers in the pub, passing round the ready rub, trying not to think of when the lunchtime bell will ring again. Oh, what fun we had, but did it really turn out bad? All I learned at school was how to bend, not break the rule. Oh, what fun we had, but at that time it seemed so bad, trying different ways to make a difference through. The headmasters had enough today, all the kids have gone away, gone to fight with next door school, every term that is the rule. Sits alone and bends his cane, same old backsides again, all the small ones tell two tales, walking home and squashing snails. Oh, what fun we had, but did it
l'èxit a les seves mans, no van trigar molt de temps a publicar un nou àlbum d'estudi, Absolutely, al setembre de 1980. Aquest treball es va disparar en les llistes britàniques fins al segon lloc, aconseguint consolidar el gran èxit obtingut pel seu primer àlbum. Aquí es troben cançons emblemàtiques i grans èxits de vendes com Baggy Trousers, que va aconseguir el número 3 en la llista de singles del Regne Unit. Embarrassment, que va aconseguir el número 4 en les llistes, i la cançó instrumental The Return of the Palms Set, que va pujar al número 7. Encara que les crítiques d'aquest àlbum no van ser tan positives com el primer, la veritat és que comercialment van funcionar molt bé.
I never thought I'd miss you half as much as I do. And I never thought I'd feel this way, the way I feel about you. Soon as I wake up, every night, every day, I know that it's you I need to take the blues away. It must be love, love, love. It must be love, love, love. Nothing more, nothing less. Love is the best. How can it be that we can say so much without words?
El 1981, Madness va publicar el tercer àlbum d'estudi, Seven, també conegut com Madness 7, i que va suposar un nou èxit per a la banda, aconseguint el número 5 en la llista d'àlbums del Regne Unit. Aquest treball contenia els senzills d'èxits Grey Day, Shut Up i Cardiac Arrest. A diferència dels àlbums anteriors, Seven va començar a buscar nous sons i estils, deixant una mica de costat l'ska i els ritmes ràpids. També la interpretació vocal va canviar significativament, movent més a un estil pop, una tendència que va continuar amb els següents àlbums d'estudi. A la fi de 1981, Madness va llançar una de les seves cançons més reconegudes, una versió de l'èxit de 1971 de l'Avi Cifri, It Must Be Love. La cançó va pujar al número 4 al Regne Unit i el 1983 la cançó va aconseguir el número 33 en les llistes dels Estats Units. El 1982, Madness va llançar el seu únic èxit número 1 fins la data, House of Fun, i també va aconseguir el número 1 en les llistes d'àlbums del Regne Unit amb la seva primera compilació, Complete Madness, que va romandre en les llistes durant 99 setmanes consecutives.
I am Michael Caine.
He's walking there, I'm afraid, I don't know. I see the firemen jumping from the windows. There's panic and I hear somebody scream. He picks up useless paper and puts it in my pocket.
Shadow and call out to try and warn him.
He didn't seem to hear, just turned away.
The quiet fellow follows.
El novembre de 1982 van llançar el seu quart àlbum d'estudi, The Rise and Fall, que va ser ben rebut al Regne Unit, però que no va obtenir un llançament als Estats Units. En canvi, moltes de les seves cançons es van incloure en la compilació estatunidenca Madness de 1983, inclosa la cançó Our House, que va ser el seu senzill de major èxit internacional fins la data. Our House va aconseguir el número 5 a les llistes musicals del Regne Unit i el número 7 en les dels Estats Units. L'àlbum també incloia Primrose Hill, que era més similar a la cançó dels Beatles Strawberry Fields Forever, que contenia imatges psicodèliques similars i un arranjament en capes. El seu següent àlbum va ser Keep Moving, publicat al febrer de 1984 i que va aconseguir el número 6 en la llista d'àlbums del Regne Unit, que van aconseguir el top 20 en la llista de senzills del Regne Unit. També va entrar en el número 109 en el Billboard 200 dels Estats Units, la seva posició més alta per a un àlbum d'estudi.
Hopscotching up to my door, one by one again, knockety knock knocking upon my floor, swinging on my gate, they gain entry by the yard, pulling up my hair, they scream, paint your thoughts upon my card. And I'd know tonight I've got studies to examine.
El sisè àlbum de la banda va ser Mad Not Mad i llançat el 30 de setembre de 1985, el seu primer llançament amb el seu propi segell Sargeas. Aquest treball va aconseguir el número 16 en les llistes del Regne Unit i va aconseguir l'estatus de plata de la indústria fonogràfica britànica. No obstant això, Mad Not Mad continua sent l'àlbum d'estudi menys venut de la banda fins la data. En el seu llançament, l'àlbum va ser rebut favorablement per la majoria dels crítics musicals, encara que les opinions s'han tornat molt més negatives en les dècades següents. Fins i tot alguns membres de la formació han estat crítics amb aquest àlbum. Aquest disc va ser la seva última gravació de material original fins que es va refundar oficialment el 1992. Després es tenia projectat un altre àlbum d'estudi que anava a sortir a partir de l'estiu de 1987, però a causa de diferències musicals aquest treball no va arribar a veure la llum en separar-se la banda a la fi de 1986, abandonant definitivament el disc malgrat tenir-lo pràcticament acabat. Després de la dissolució de Madness original, quatre dels membres originals van recrear la banda afegint D al seu nom i llançant un àlbum homònim que no va funcionar. Després d'aquest fracàs, la banda es va separar definitivament.
Staggering home, the headlights throw a shadow up and upon friends and loved ones that have done no wrong, but no longer mean anything to me. Oh, am I mumbling on?
just another sinko. Take me down for one more round. Oh, involve me in libations, stick a rock in my foundation, I pickle my relations, put me on probation. Oh, I'll take you down for one last round. Oh, love struck a fallen for a
La formació original es va tornar a reunir el 1992, tocant junts per primera vegada des que Barson va deixar la banda el 1984 i on més de 75.000 aficionats van assistir al concert. Després d'alguns recopilatoris i discos en viu, van decidir novament publicar un nou àlbum d'estudi el 1999, titulat Wonderful. L'àlbum va aconseguir el lloc número 17 en la llista d'àlbums del Regne Unit i el senzill principal, Love Struck, li va donar a la banda el seu primer èxit entre els 10 primers al Regne Unit des de 1983. Després li van seguir The Danger Men Sessions Volume 1 en 2005, un àlbum de covers que va aconseguir el número 11 al Regne Unit, i The Liberty of Norton Folgate, llançat el maig de 2009 i on la banda va treballar en l'àlbum durant gairebé 3 anys.
Respected man, woe betide you if you wander from God's plan. Square-shouldered, straight as a die, the righteous truth, he never tell you no lies. But when the old sun go down, he's heading off up the wrong side of town. Eyes sparkle in the red light glow, trouser pockets, he's ready to go.
L'agost de 2012, Madness va llançar la cançó Death of a Rude Boy com a una cançó gratuïta del seu nou àlbum d'estudi. El desè àlbum d'estudi de Madness, Oui Oui, Sí Sí, Ja Ja, Dada, va ser llançat l'octubre de 2012 i va entrar en la llista d'àlbums del Regne Unit en el lloc número 10. Al gener de 2013, l'àlbum va tornar a entrar en la llista en el número 16 gràcies a l'èxit de difusió del senzill Never Knew Your Name. Seguidament li va seguir Can't Touch Us Now i llançat l'octubre de 2016. L'àlbum va marcar el retorn del membre fundador Mark Bedford, però la partida de Cathal Smith. Aquest treball va rebre crítiques generalment positives, sent el primer senzill de l'àlbum Mr. Apples. I de moment l'últim àlbum d'estudi és The Theater of the Absurd Present Celebi i va ser llançat el 17 de novembre de 2023. Aquest treball s'ha convertit en el primer àlbum d'estudi número 1 de Madness al Regne Unit, a més d'estar ben posicionat en les llistes d'èxits a Irlanda, Alemanya i els Països Baixos.
A tot volum.
Bé, amics i oients del Penedès en Xarxa, i aquí finalitza la nostra secció A tot volum dedicada en aquesta ocasió a Madness. Per part meva ha estat un veritable plaer acompanyar-te a aquesta estona de ràdio compartint bona música. Per acomiadar-me us deixo amb una de les cançons de l'àlbum més reeixit de la banda de 1982, House of Fun. Adéu-siau!
Welcome to the house of fun. Now I've come of age. Welcome to the house of fun. Canada's two days, so if you serve, I'll be on my way.
Welcome to the house of fun.
Not a junkie shop. Party heads, simple enough, clear. Comprehend, he sent me, understand. Do you hear? A pack of party heads with the colour tips. Too late, Gorgon's her gossip. Well, hello Joe, hello Miss Crane, and he had returns from the day.
Welcome to the house of fun.
Amb l'ska pop de Madness, que sona així de bé a House of Fun, marxarem. Com sempre, tots els continguts d'aquest dijous, d'aquestes 3 hores que hem compartit, els podeu recuperar al podcast del Penedès en Xarxa. I us emplacem a escoltar-nos de nou demà a partir de les 9 i 6 i fins les 12, tancant setmana amb un parell de propostes de cap de setmana com les Pantarrucs de Sant Jaume dels Domenys o les Fires de Maig de Vilafranca. Repassarem la cartellera cinematogràfica. Tindrem a Josep Ventura, portaveu del barri de Pere Pau, de Sant Pere Molanta, l'agenda, el temps i més coses. Fins demà!